Són les 8.38, les 15.38 a la remissió. Parlem de mel, perquè els dies 13 i 14 de desembre Formentera acollirà unes jornades dedicades a la mel, precisament organitzades per l'Associació d'Apicultors de Formentera. En primer lloc, el Club de Jubilats de Sant Francesc es farà un concurs de mels de les Illes Balears i ja el diumenge, Sant Balat de Sassanieta es farà una ponència a càrrec de l'apicultor Antoni Anglada amb un tast de mels de les nostres illes i posteriorment també s'entregaran premis als participants i hi haurà un arròs popular de Matances i també, avui volem parlar precisament d'això amb els apicultors. Mario Romero, bon dia, Mario, benvingut a Ràdio Illa.
Buenos días.
I Jaume Portas, bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Benvingut. A veure, no sé si en primer lloc ens podríeu explicar una mica cadascun de vosaltres com vareu començar en això de l'apicultura. Mario, comences tu mateix.
Pues lo mío fue, pues mira, porque... por problemas de artritis reumatoide que tengo, pues uh-huh. resulta que vino aquí una persona y vino justamente aquí a Radio Illa, que se había curado a través de la apiterapia, picándose con abejas. Y conseguimos el número de aquí, de él, porque estuvo aquí, y bueno, me puse en contacto con él, que es un chaval, se llama Juan, que vive en Guadalajara, Cabanilla del Campo, y se lo dije y me invitó, fui a su casa allí y ya empecé un tratamiento porque él se curó y empezó él también a ayudar a la gente, y estuve por unos 10 meses picándome con abejas. Y claro, a través de... me hacían falta abejas, iba a cogerlas a un apiario de un compañero, y me ofreció, dice, porque no te lleva una caja, la tienes, no tienes que venir desde La Mola hasta San Francés aquí a buscar las abejas. Y entonces pues me llevé una colmena, y ahí empezó todo, hasta ahora.
¿Y te ha funcionado esa terapia?
Funcionó, pero no del todo bien, porque lo mío ya estaba muy avanzado y me costó, pero bueno, estuve 10 meses sin tomar ningún medicamento y lo llevé. Lo que pasa es que, como es doloroso las picaduras, que aunque somos apicultores, pero las picaduras duelen, pues decidí ya dejarlo.
Claro. D'altra banda, tú, Jaume, ¿por qué vas a comenzar y cómo?
Bueno, jo sempre a casa el meu papà havia tingut d'abelles i jo hi va haver una etapa que vaig conèixer un amic meu que també en tenia i tal, i bueno, i em vaig enganxar. I a poc a poc vaig començar amb molt poques caseres i ara en tinc moltes, o sigui que és una cosa que enganxa.
Molt bé. Què en destacaries de la mel que feu vosaltres? No sé si hi ha alguna característica específica.
Bueno, a veure, la mel de Formentera tenim que pensar que està en un lloc molt sec, que les floracions són molt limitades i això fa que les abelles treballin etapes molt curtes i que la mel siga una mel molt, 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 molt dolça, molt, molt de flors... I això, és el que més agrada a la gent, que la mel tinga unes característiques molt, molt, molt dolces, no?
Mario, no sé si per la teva banda també estàs d'acord amb això que diu el Jaume, la teva mel que feu a casa també és així?
Sí, sí, se puede decir que casi todas las mieles de Formentera son todas por el estilo. Porque tenemos una isla muy pequeñita, pero tenemos también que las abejas pueden ir cerca del mar, en interior, y... cogen muchos tipos de plantas que todas mezclas, porque son multiflores, hacen que sea una miel muy, muy especial, muy buena.
A veure, ara jo us faré preguntes de persona que no coneix aquest món, espero que em perdoneu, però a veure, vosaltres teniu, com es diuen aquestes capses?
Colmenes.
D'acord, amb les abelles, però les abelles circulen lliurement i després tornen, no? És així?
Sí, sí.
Sí, bueno, claro.
No ho sabeu.
No, claro, claro.
D'acord.
Les abelles tenen que estar en llibertat perquè si no, no recollirien res.
D'acord.
Aleshores, el que nosaltres fem és quan, en primavera, quan surten els eixams, recollim els eixams, cuidem els eixams, i aquests eixams van cresquent fins que no els posem a una caixa més grossa. I llavors seguim cuidant-les, mirant sempre com estan, i quan arriba les floracions procuram que les cases estiguen fortes, i llavors quan comencen a entrar mel els hi posem un alça, que és allà on nosaltres recollim la mel. I això és una cosa que és es basa bàsicament si hi ha unes floracions. Quan no hi ha floracions, pràcticament pues, el que tenim que fer és dar-los i menjar, perquè si no, no tenen clar res. O sigui, que Formentera és un lloc un poc especial per això.
D'acord. Bé, sobre el concurs, per què us heu animat a organitzar-lo, a participar, i com funcionarà una mica? Mario, si vols parlar tu...
Bueno,
Adam.
Pues resulta que l'any passat, bueno, ja lleva, se ve... No s'havia fet nunca en Formentera concurs, i claro. Y el año pasado pues me tocó ir a mí, que fue en Ibiza, en San Antoni, que se hizo el concurso de la Mera de la Isla Balear. Y bueno, y allí pues entre todos los que son los apicultores que van allí, o sea, los que he jurado que suelen ser presidentes de todas las asociaciones, pues nos dijeron, venga, animaros, hacerlo, a ver tal cual. Y luego la entrega de premios, pues lo dijeron hasta en alto y nos pusieron casi como en un compromiso. Yo le dije, lo vamos a intentar, pero no aseguramos nada. Y entonces pues este año hemos dicho, vamos a intentarlo. Entonces, claro, fuimos a preguntar al consejo qué opinaba y la verdad que darle gracias porque se ha volcado mucho, mucho, mucho para que podamos hacer el concurso y ahí estamos. Y también a los compañeros de la otra isla que nos están ayudando, colaborando, apoyando mucho y ayudando porque en esto estábamos muy verdes, no teníamos ni idea. Pero nos están asesorando muy bien y la verdad que ahí va, adelante.
Molt bé. ¿Quants participants i de quins indrets vindran?
Bueno, en principi a Balears hi ha 7 associacions d'apicultors, 2 a Eivissa, una a Menorca, una a Formentera i 3 a Mallorca. I bueno, normalment cada any pues, participa un percentatge, pues, no sé què et diria. L'any passat, per exemple, a Sant Antoni hi va haver...
Hi havia 64 mieles de primavera estiu.
I 50 i pico de tardor. Aleshores, més o manco cada any és el mateix. Nosaltres enguany esperam que aquí siga per l'estil. I bueno, supos que vendrà gent de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, sobretot, perquè, clar. Ens ho tenir-ho més prop, pues, és més fàcil. I bueno, i esperam que la gent de Formenteres, apicultors, pues, també participin molt. L'any passat crec que vàrem ser 4 o 5 que vàrem anar a Eivissa. I ara que es fa aquí, doncs jo penso que igual serem, doncs, no sé, 9 o 10 apicultors. O sigui que és una cosa...
Com es guanya? Com es guanya? Hi ha un jurat, no?, que provarà, entenc, aquestes mels i dirà que aquesta és la més bona, o com funciona?
Sí. A ver, si en estos concursos pues, hay un jurado, normalmente pues va el presidente de cada asociación, porque entre todas las Baleares hay 7 asociaciones, entonces va un representante de cada asociación que no antes es el presidente, y si no, pues delega a un compañero o algo así, para eso, ¿no? Y luego, restante, porque de jurado puede haber hasta 14 personas, y el resto, pues lo elige la asociación anfitriona, la que organiza, que puede elegir gente porque pues, esté en el mundo de la restauración. Ellos mismos tienen un balance de
diferentes disciplinas, ¿no? Que sigue una mica.
Y para añadir al concurso, y lo que este año hemos hecho como novedad, porque un compañero de otra isla no había comentado, iría bien, porque claro, los que estamos en teoría en el mundo de la apicultura, pues tenemos un poco más sabor para lo que es la miel, claro. Las cosas. Pero bueno, pues, si invita a otra persona, aunque sea muy buena en su trabajo, pero para saborear y saber cómo puntuar una miel, pues no es tan fácil. Entonces este año la persona que venía, Antonio Anglada, pues aparte de ser presidente de sala, antes del concurso, un ratito antes, medio antes, va a hacer una pequeña cata y enseñamiento de cómo puntuar y degustar una miel a todos los que estamos a todos los que están en el jurado.
Muy
y entonces,
bien.
Pues las personas que no saben cómo puntuar, pues tendrán ya un poco más idea de puntuar, cómo coger un sabor, cómo mirar, cómo el olor, el tono. O sea, son muchos datos que a la hora de puntuar hacen que sea una miel más arriba, esté más arriba, más abajo en cuestión de puntos.
O sigui, hi ha criteris objectius, no?, per saber si una mel és bona o
claro.
No. Hi ha diferència, no?, entre una mel, diguem, de supermercat o una mel artesanal... Com és això? Vosaltres ho sabeu distingir? Si us poso aquí la mel d'una mel i una altra, provant, ho sabeu? O mirant?
A veure, justament ahir per la tele vam fer un programa...
Sobre això, no?
On hi havia una apicultora, crec que era d'Alicant, on ella va demostrar les diferències entre una mel i aquesta mel que es venen als supermercats. I ella deia, i, bueno, i això és una cosa que és certa, que si tu mires, per exemple, l'etiqueta d'una mel de supermercat, posarà procedència de les mels igual de 6 o 7 països. Això què significa? Bueno, que és una mel que igual de mel en té, pues,
un 5%.
Bueno, igual més, però que no és una mel com la que nosaltres feim aquí. Les mels, en principi, nosaltres, com que no la feim per comercialitzar-la, sinó que simplement és una petita producció, nosaltres no alteram en absolut la mel. O sigui, tot el que surt allí és el que ve de la colmena. I clar, si tu la proves, és una mel més espessa, és una mel que té una consistència molt més grossa. Si tu la poses damunt una tela, veuràs que tarda molt més a filtrar-se. En canvi, una mel de supermercat, no vull dir noms, al final pues, allò s'escampa com si fos més aigua. Jo, l'experiència que tenim aquí és que la gent que compra mel nostre, en que siga bastant més cara, perquè nosaltres aquí la venem més cara que no aquesta que ve de supermercat, la gent s'ha fidelitzat en la caixa mel i no en vol altra. I això deu ser per algú, o sigui, perquè la qualitat que nosaltres produïm no és la mateixa que pots comprar una mel de... I no vull dir marques.
D'acord.
I quiero resaltar una cosita, que gente que está un poco confundida en el tema de la miel cuando va a comprar una miel, sea de aquí, sea desde cualquier sitio del mundo. Cuando ve un bote de miel que está dura, dura, como cristalizada, dura, dura, hay gente que piensa que está mala. No, esa miel es pura, es buena, buena, buena. La que no cristaliza es esta de las marcas de supermercados y cosas de estas, que esa no cristaliza porque esa no es pura.
Claro.
Y entonces, claro, y si está cristalizada, viene muy bien para echar café porque no chorrea, pero si la quieres líquida, baño María, y se pone perfecta.
També una altra pregunta que us volia fer sobre la mel. Caduca o no caduca la mel? Perquè hi ha aquí un debat, amb això.
No caduca.
No, no caduca, eh?
No, l'únic que con el tiempo, te voy a decir el compañero, canvia, que pierde propiedades.
A veure, com tots els productes naturals, evidentment, així com van envaint, igual perden alguna cosa. Però és que s'ha trobat restos de mel des egipcis, o sigui, a les tombes egipcis. I estan parlant doncs, de 2.000 anys. Si, per exemple, una mel la tenim un any, dos anys, jo a casa n'he tingut i pràcticament ni es nota. O sigui, no notes una mel. A veure, ho pots notar en quant a olor, que l'aroma no és el mateix, però les propietats de la mel en si... hem de pensar que és fructosa i altres sucres. I això és molt difícil que s'alteri.
Clar. Bé, sobre els premis, el guanyador o guanyadora, quin premi pot obtenir en aquest concurs?
Bueno, pues se puede decir como los otros años, el año pasado también, que los ganadores de cada categoría, porque hay tres categorías, estamos hablando de la primavera-verano, la de otoño-tardó y la original. La original se elige en el mismo momento del concurso, que entre los jueces del jurado eligen unas mieles que son específicas por color, que están muy bien, y se ponen aparte para luego, porque son originales, porque son como perfectas.
D'acord.
Y entonces, pues cada ganador de cada miel de estas, de cada tipo de miel de tiempo, pues se lleva un premio de 500 euros. Y una placa conmemorativa que queda reflejado como ganador.
Molt bé, perquè dieu hivern, tardor, primavera, estiu, per què són aquestes les categories? O sigui, quina diferència hi ha entre primavera, estiu, hivern, tardor?
Bueno, la diferencia...
El sabor canvia.
Claro, porque piensa... Bueno, nosotros aquí en Formentera cogemos una cosecha solamente, que es la de primavera, verano. ¿Por qué? Porque aquí... Aparte que no llueve mucho, la que se coge en otoño, pues se basa mucho la gente en el algarrobo. Y aquí algarrobo hay, pero no hay una cantidad de algarrobo tan grande. Y también aquí empieza a florecer mucho más tarde que en Ibiza y mucho más tarde que lo que es en Mallorca y Menorca. ¿Qué ocurre? Que la de Tardó, por ejemplo, yo el otro día estaba, la semana pasada, estuve con un compañero allí en Ibiza, y se va a poner ahora a recoger la miel de Tardó. ¿Sabes? Porque, claro, la miel no es que la pongan, tienen que, hay un proceso, se tiene que operculan, ellas mismas la operculan, y a nosotros no nos da tiempo.
Claro.
A nosotros, años buenos de lluvia, ha habido la suerte, pero eso ha sido un milagro, de coger a lo mejor en enero, una vez a lo mejor en diciembre, pero eso es casos excepcionales, que ha llovido en condiciones y ha cogido miel, y se nota un montón, porque es oscura, oscura. Y claro, y la que cogemos en verano, o sea, que es cuando termina la frígola, a final de junio aproximadamente, principios de julio, pues ¿qué pasa? Que es una miel mucho más clarita y es de toda la flor de la primavera y del verano, que la última que termina es la frígola.
D'acord, clar, depèn de la fauna, no? De la flora que hi hagi en aquell moment, no?
De la floració, sí.
Molt bé. D'altra banda, bé, el dia següent d'aquest concurs serà aquesta entrega de premis, que ja m'ha explicat més o menys en què consistirà, però bé, també fareu doncs, un arròs popular de Matances, també hi haurà una xerrada, no?, d'Antonio Anglada. Què destaqueu d'aquest ponent? Què ens explicarà? És lliure l'entrada per tothom que vulga assistir en aquesta xerrada?
Bueno, en principi aquest home, pues, com és un especialista en cates, normalment el que fa és que porta diferents mels d'altres llocs, a part de ses, que llavors altres puguem aportar del mateix concurs que ja haurà acabat, no? I, bueno, nosaltres el que fem és que una vegada hagi acabat el concurs, que llavors ja sapiguem qui són els guanyadors, traslladarem aquesta cata a sa carpa i serà oberta a tot Déu, o sigui, a tot Déu que vulgui provar aquest tipus de mel, bueno, serà una cosa única perquè no és normal que en un mateix dia tu puguis provar, doncs, igual 15-20 mels diferents, no?
Totalment.
I, a més, ell pues, farà una explicació de com són les mels, de quines propietats té i tot això. Llavors, pues, bueno, hi haurà una entrega de prèmits i, a posteriori, pues, hi haurà una ballada pagesa i, bueno, a més, també ve, m'apareix que gent d'Eivissa.
Pues sí, l'estaven comentant a la companyia.
Ho estaven mirant. I, bueno, això representa que hi haurà més festa, no?, perquè hi haurà més coses que veure. I llavors, al final, pues, hi haurà aquest arròs de Matances, que creiem que és una cosa típica d'aquí,
i
que agrada a tot Déu, i per això vàrem fer un plat, pues, bueno, també d'hivern, no?, que un poc de plat, no?
I tant que sí, molt bé. També es pot assistir, no?, aquest dinar popular, diguem. Crec que, si no recordo malament, eren 20 euros... I 20 euros i 15 per nens?
12.
Sí. Doncs ja sabeu, aquest principi de desembre, tenim, bé, mitjans de desembre gairebé, tenim aquest concurs de la mel que hi podeu assistir a, tant a l'arròs popular com a, bé, al tas, com a la xerrada de l'Antoni Anglada. I bé, nosaltres molt contents de que ens hagueu atès avui i de poder doncs, compartir amb vosaltres aquesta passió com és l'apicultura.
Pues nada, muchas gracias.
Moltes gràcies i gràcies per poder-nos nosaltres expressar per mort que aquesta gent moltes vegades no coneix aquest món i nosaltres el que faim és convidar-los a que venguen perquè així tindran una visió diferent de lo que significa pues, ses mels, no?
Efectivament, doncs ja ho sabeu, dies 13 i 14 de desembre, dissabte i diumenge al Club de Jubilats de Sant Francesc, dissabte i a l'Embalat de Sassenieta tindrà lloc aquest concurs de la mel. Us hi podeu inscriure o rebre més informació al 626 494 546. I nosaltres us deixem, queda poc per al segon informatiu, us deixem amb aquesta cançó de Roy Borland que es diu Miel.
Era otra suerte, tanta suerte no habría sido. Por suerte quiso la suerte, de suerte dejarme surtido. Y si pudiera detenerme, no me habría detenido. Y si dijesen para siempre, ya les habría interrumpido. Y si yo fuese una ruleta, iría con todo al cero. Y si fuese una cometa, volaría mirando al suelo, para tener los pies en la tierra y a la vez mantenerme alto. Si fueses tú con quien yo fuera, pisaría asfalto hasta descalzo. Sal a mirar el mundo y que te cunda el café. Viajo a lo más profundo, que no se cansen jamás tus pies. Llama la llama tuya y avívala con nuestra piel. Por algo el agua es tan pura y por algo no caduca la miel. Y como amaría la hierba. Si yo fuese una vaca, ay, si yo fuese un pintor, no sería de los que destacan, sería de los que pintan porque quieren. Y quieren cuando no pinten, de los que quieren cuando quieren.